Jesús.
Les notícies.
Units.
Sí,
mai no seran...
Em deixes donar pas, Jean-Paul?
Sí, estava fent com de... com donant suport, no? De...
crit d'auxili.
Solidaritat obrera amb els pagesos.
Podries donar suport també a mi i callar.
Però és que tu no ets del sector primari.
Podries...
Tu ets sector flipats. O sigui, hi ha sector primari, secundari, terciari, flipats.
I en Xavi Pardo i l'Albert Bassa?
Aviam què dius, eh?
Bueno, periodisme és 3.5, no? Sector 3.5, és a dir, 3. Estàs amb un peu aquí i l'altre a l'altre món.
I l'altre la flipa. Flipamenta, no?
Exacte, sí.
Va, donem la benvinguda a en Xavi Pardo. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
I l'Albert Bassas, bon dia, Albert.
Bon dia.
Crit d'auxili de la pagesia. Jo diria que estic davant del titular més curt de la història. Del...
Això ja ho vas dir fa un parell de setmanes, que també era molt curtet.
Però aquí has anat a buscar ja el rècord, eh? El rècord mundial de la brevetat.
Estarien rivalitzant amb el, de, amb el d'aquell de fa un parell de setmanes, que ara no recordo quin era,
Xavi,
però també
sigues,
era molt curt.
Xavi, sigues sincer, et molesta que parli gaire, no?
No.
Vols tot el protagonista, i el protagonista per tu en aquest butlletí informatiu de la una.
No, i ara jo, com si us voleu quedar i anar comentant...
No, jo vaig passant, gràcies. No.
Sí, això és un altre preu, Xavi, tu menges tu.
Clar. Excepte pel Jean-Paul, no? Que és el mateix preu, que són 0 euros.
Correcte, és que la solidaritat és transversal.
Deixa'm, o sigui, recordar...
M'està donant suport Xavi Pardo com a treballador, sí. I jo també sóc com a treballador, però precaritzat.
No, suport tampoc, només constatava una realitat.
Vale, moltes gràcies per aquest petit suport.
Bé, doncs això, aquest és el titular més breu de la història d'aquest butlletí de la una. Crit d'auxili de la pagesia.
Sí, alerten que la falta d'aigua per regar pot ser letal per la producció de fruita i de cereal. Per això s'han desplaçat fins a Barcelona en caravana des de diversos pobles i ciutats de la plana de Lleida. Aquesta hora, mig miler de pagesos protesten al centre de la ciutat després de reunir-se amb el president Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. N'han arrencat el compromís d'accelerar el càlcul dels danys i les pèrdues provocats pel tancament dels canals d'Urgell i de Segarra-Garrigues. Seguint la protesta, hi ha la Montse Martí.
Els pagesos han tallat els carrils centrals del Passeig de Gràcia i carrer València i han pujat per Roger de Llúria i ara mateix són al carrer Mallorca davant de la subdelegació del govern espanyol. Van al capdavant amb una pancarta que diu "Salvem el que mengem". A la sortida de la reunió amb el president Aragonès al Palau de la Generalitat, el president de la plataforma d'afectats, Jaume Parera, ha dit que els han promès començar a fer recompte de danys.
S'intentarà posar ràpid en marxa el tema de les peritacions per poder desbloquejar i donar tranquil·litat al sector. I un cop estiguin valorats els danys, després, evidentment, es podran valorar els ajuts que es puguin donar. Aquesta és la cosa més important que s'ha fet avui. Es posaran en marxa ja les peritacions i les valoracions dels danys que hi puguin haver les finques que no es poden regar.
A la concentració i a la plataforma Manifest Gran Urgell, també JARC, Unió de Pagesos, Assaja, cooperatives agràries, i van a lliurar un manifest aquí a la subdelegació del govern espanyol. A plaça Sant Jaume han repartit pomes, diu que per la falta d'aigua seran les últimes que acolliran.
I encara en clau econòmica, Brussel·les demana al govern espanyol que faci un pensament i comenci a retirar les ajudes per suavitzar l'encariment de la llum i del gas. La Comissió Europea creu que el pitjor de la crisi energètica ja ha passat i que, per tant, comença a tocar carregar-se les mesures extraordinàries que es van posar en marxa, com ara la rebaixa de l'IVA, el rebut de l'electricitat o els descomptes en el transport públic. Brussel·les també apunta als 20 cèntims per litre de carburant, un descompte que ara només s'aplica als conductors professionals, i el subsidi de 200 euros per fer front a la pujada de la inflació. Europa creu que a finals d'any totes aquestes mesures ja s'haurien d'haver liquidat. Mentrestant, pel que fa a la campanya del 28M, avui és dia de ressaca després del debat d'ahir entre els candidats de Barcelona a TV3. Jaume Collboni assegura que Xavier Trias estava del tot descol·locat al plató perquè representa el passat de la ciutat i amaga la sigla que representa. L'alcaldable del PSC està content del seu paper i convençut que li donarà un últim impuls per guanyar les eleccions. Més detalls, Giró.
En una roda de premsa, l'agència EFE, Collboni assegura que es presenta a les eleccions per Barcelona, al contrari que el candidat de Junts, que ho fa, diu, per fer un favor al partit, representant tot el que va significar el procés i amagant els rostres de Puigdemont i Borràs.
Jo vaig veure un senyor Trias una mica descol·locat, amb un intent de ser i no ser, d'amagar les sigles, quan estàs dient que vols donar ordre o posar ordre a la ciutat. Com pots posar ordre a la ciutat si no tens ordre en el teu propi partit? Com pots... dir que vols tornar, i jo em pregunto, tornar a on? Tornar els moments del procés.
Collbon insisteix que si no guanya les eleccions se n'anirà a l'oposició. Avança que els regidors del seu partit no votaran cap altre candidat que no sigui socialista.
I Xavier Trias s'hi torna contra Collbon i el candidat de Junts ja es veu guanyador de les eleccions després del debat d'ahir de TV3. Diu que va sortir-ne content i acusa Collbon de fer veure que no ha format part del govern municipal. Adrià Santasusagna.
Trias ha mutat l'adjectiu a Collbon i fins ara li deia turista i ara li diu l'escolaner. Tot amb el mateix objectiu, per explicar que no veu congruent que el socialista carregui contra la mala gestió de la mobilitat o la seguretat a Barcelona quan són àrees que porta el PSC. Per això creu que Collboni va quedar descol·locat al debat.
El senyor Collboni, l'escolanet, ara li dic l'escolanet, perquè el senyor Collboni, que es fa el distret i sembla que no hagi fet res, bueno, no fa res, el que sí que ha fet és apoyar la senyora Colau, no fa res més, et quedes molt parat de trobar-te un senyor que encara està dintre el govern i que s'atreveix a criticar la seguretat, la porten ells.
Trias confia en una bona victòria aquest diumenge i ara per ara té clar que guanyarà les eleccions. Sobre pactes, manté que està obert a parlar amb moltes persones, menys a Ada Colau.
I abans dels esports, una mica de literatura, perquè Haruki Murakami és el nou premi Princesa d'Astúries de les Lletres. L'escriptor etern aspirant al Nobel és autor d'obres com Kafka a la platja o Tokyo Blues, traduïdes a més de 40 idiomes. Murakami és el primer autor japonès que s'emporta aquest guardó. S'ha imposat a 37 candidats més de 17 nacionalitats.
I els esports pendents aquesta hora, que el Barça faci oficial la marxa de Jordi Alba del club blaugrana. Més detalls de Mia López.
Està previst que d'aquí uns minuts el club faci públic en un comunicat la sortida de Jordi Alba del club. Alba té encara contracte per una temporada més amb el Barça, però la pèrdua de protagonisme que ha tingut a l'equip ha deteriorat la seva relació amb Xavi, tot i la seva bona actitud al vestidor un cop s'ha convertit en un jugador suplent de l'equip. Pendents, doncs, del comunicat que farà el Barça. Recordem també que aquesta tarda Jordi Alba presenta el seu campus d'estiu a Igualada i podrem escoltar-lo explicant els motius del seu adeu del club.
Alba s'acomiadarà, per tant, aquest diumenge de l'afició després de 458 partits i 18 títols, entre els quals 6 lligues, 5 copes, una Champions i un Mundial de Clubs. D'altra banda, el madridista Vinícius no jugarà avui contra el Rayo, malgrat que el comitè de competició li hagi retirat la vermella que va veure diumenge per clavar-li un mastegot al valencianista Hugo Duro. Des de Madrid apunten a unes molèsties al genoll que, de fet, també el fan ser dubte pel partit de dissabte al camp del Sevilla. Aquest Real Madrid-Rayo jugarà a 8:15, igual que l'El Sevilla i el Villarreal-Cádiz. I després, a les 10 de la nit, en directe, RAC1 l'Espanyol juga un partit clau per la permanència davant l'Atlètic de Madrid. Recordem que l'Espanyol és ara mateix penúltim a 4 punts de la salvació.
Escolta una cosa, voleu fer el favor de no anar amb el mòbil? És que és acollonant, això. Miquel Missé, què tal estàs?
Estava mirant el mòbil.
Fica't el mòbil a la butxaca i tu, no vull mòbils a la taula. Tu tampoc, Sílvia.
Estem als esports. Saca els esports.
No, no, és que perquè de dos esteu, no esteu atents als esports.
Tens tota la raó.
I després passa el que passa, un poc respecte pel company aquí d'esport, encara que els esports.
Tela.
I tu no feies bàsquet? No eres especialista en bàsquet? Et fan fer de tot ara.
Sí, però aquí a Esports RAC1 tots som un i estem
pel... Som poliesportius, no?
Sí, sí, un dia vaig fer hípica.
Home, doncs, doncs aquí sí que m'interessaries.
Sí, sí, un dia de petit vaig ser la cuatxe aquesta.
Però, perdona, és que jo trobo que aquí sí que...
Els cavalls i tot això.
Sí, sí, hípica.
És que m'he ligat molt.
Però és que et dic una cosa, que hauries de venir més. Perquè no porteu més en aquest noi.
Bueno, no, jo, encantat. Parlo amb qui mana i escolta'm.
Mare de Déu, i més hípica i menys històries d'aquestes. Vols acabar o no?
I acabo dient-te que en bàsquet, Barça i Penya coneixeran avui els seus rivals pel play-off, pels quarts de final de la Lliga CB, que avui tanca la fase regular en horari unificat a partir de 8:45. Els blaugranes esperen València o Múrcia, mentre que els verd i negres s'enfrontaran al Madrid o al Baskonia. A més, el bàsquet Girona rep el Baskonia per tancar el curs a Fontejau i el Manresa al Gran Canària al Nou Congost.
Ja ho he dit, no? Que li han donat el premi a Murakami, però jo el premi li hagués donat a Joan Lluís Lluís, el premi aquest de la Princesa d'Astúries. Joan Lluís Lluís, un aplaudiment per ell, perquè tu sí que ets escultor, i el de més són tonteries, joder. A tu l'hagis acceptat,
el príncep Astúries, a mi.
Princesa d'Astúries, t'imagines?
Ah, princesa,
ara és princesa, ja pari.
Em costa seguir la genealogia d'aquestes coses.
Doncs tu per totes bandes, perquè entre la cosa espanyola i la cosa francesa, vull dir que tu ho tens per tot arreu, eh? Ui, Joan Lluís Lluís. L'acceptaries o no, i tant, eh? Hi ha pèmpips al Princesa d'Astúries o no?
Cada vegada n'hi ha menys, els pèmpips, no, de diners.
Sí. No sé. Bueno, escolti, el temps què?
Home, doncs s'escapen ja els primers ruixats al voltant de les muntanyes.
Para, que hi ha un impacte.
Sí, jo sí que estic impactat, ara.
Ja ho veuràs.
Què ha estat això?
El cartell del Cap Roc, que és la bomba! El festival de referència de música catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Ties, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Llàgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo!
RAC 105, emissora oficial.
50.000 pèmpims, el Princesa d'Astúria, 50, però amb impostos, impostos, és lliure d'impostos.
Però això no ho posa, ja.
Perquè això sí és l'estat espanyol i és de la Moncloa.
El que sí que diu és que
sempre si fos,
si fos compartit...
Ai, de la Moncloa, el que ve d'això de Zarzuela, sempre hi ha lliure, és lliure d'impostos.
Probablement. El que diu que si el premi fos compartit s'hauria també de dividir.
Mare de Déu, això
sí que no és el cas.
Mira, no val la pena que... No val la pena que el...
Bé, jo no pago impostos a Espanya. Vosaltres pot discutir.
Has de poder discutir, exacte. Mare de Déu, escolta una cosa. Plourà a Coldplay o no? Perquè els que van a Coldplay... Mare de Déu, Joel Fortuny avui està nerviós perquè va a Coldplay.
Està nerviós, diria que no ha de ploure avui a Coldplay.
Quina merda de vida tens, Joel Fortuny, digues.
Bé, no entrarem en el gust musical de Joel Fortuny, no, però
que com a mínim
sembla que no hagi de ploure avui. S'escapen ara sí els primers ruixats a aquesta hora al voltant de les muntanyes de Prades, cap al Moianès, sud d'Osona, Ripollès. A mesura que avancin les hores, aquests ruixats han d'anar a més i descarregaran amb ganes, però ho faran al prelitoral Pirineu, Prepirineu i comarques interiors. No es descarta algun aiguat o pedregada a la costa, però no s'espera pluja fins a entrada la matinada. Per tant, Coldplay se salvaria. I les temperatures màximes es mouran entre els 23 i els 27.
Mira, el Joel Fortuny no és una qüestió de gust musical o no gust musical. Ell, com tal de sortir al carrer...
Ell, allà on hi hagi jarana...
On hi hagi jarana, allà acaba. A tu, a veure, amiga, com et dius?
Laura.
Laura, tu estaves aquí al públic i estaves fent braçades. Que, per què? Què t'ha passat?
Perquè tinc que anar a Coldplay.
També vas a Coldplay?
Sí, sí.
Ai, Déu meu, canta't una cançó de Coldplay, calla.
No.
Sí, sí, canta, canta, canti.
Jo no sé cantar. No.
Per què t'agrada Coldplay?
Per les cançons i la música, evidentment.
Home, esclar, esclar, tu diràs, que tonteria. Sí, 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 fantàstic. I vas amb aquest maromo que tens al costat?
Sí.
Sí, sí, sí. I és el teu nòvio, és el teu amant, és el...
Ho és tot, ho és tot.
Carai, noia, doncs això sí que és... Sí. Com es diu, passa-li al... A Coldplay és aquesta cançó.
No ha sonat mai aquesta cançó.
Com et dius tu?
Joan.
Joan, esteu enamorats?
Sí, sí.
Qui ha pagat l'entrada? L'has convidat a tu? És feminisme? No, apatxes?
Hi ha una història molt llarga.
Ah, sí? La pots resumir en dos, en un titular?
Bueno, vaig comprar una de 1.000 anuncios.
I una entrada de 1.000 anuncios?
Sí, sí.
Una només?
Sí, una.
Per ella?
Que ella ja tenia.
Jo no carai, 1.000 anuncios també. I has pagat 1.000 anuncios, no?
Res.
Com que no has pagat res?
Era una estafa.
Ai, per favor, que no t'ho lliures acollonant,
això. Sí, m'entrarà a mi i tot això, però...
I ara què faràs?
Res, després un familiar seu no va i al final puc anar jo.
Però què li heu fet a aquest familiar? I va... Bueno, no entrarem aquí perquè, clar, tampoc volem coses il·legals. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies als serveis informatius de RAC1 i disca Coldplay. Ahir Elton John, avui Coldplay, sí, això sí. Sembla...
I Juan Diego Flores avui al Palau de la Música, mare, que és Déu, el lloc on s'ha d'anar, claríssimament.
I, bueno, escolta, que vagi molt bé, visca. Visca Catalunya i visca els Països Catalans.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, també tenim l'Ernest Ferrer, Ter Rumaus, què tal
bon
estàs?
Bon dia, molt bé.
La Sílvia Rosés, com estàs? Avui parlaràs de Carlota, que és aquesta mena de spin-off dels Bridgestone.
Però ben xunga,
Ben xunga, ben xunga un altre cop? Sí. Bueno.
Però és un clàssic
no,
a mi.
No, quan ben xunga t'agrades més.
No.
És que quan estàs bé no ens agrada quan estàs xunga i cabrejada.
T'ho
dic sincerament.
Ho sé.
Parlarem, després de parlar amb en Miquel Missa, que ja està preparat, amb en Joan Lluís Lluís. En Joan Lluís Lluís és, probablement, i ho dic, Joan Lluís, perdó, que et tingui davant, el millor escriptor en llengua catalana que tenim nosaltres ara aquí, en general, a Europa, viu. O sigui que... I per molts anys.
Gràcies pel viu.
Sí. Ens presenta un llibre que vas escriure fa 30 anys, que es diu Els ulls de sorra, que edita Club Editor, i que és un llibre que a mi, així a priori, ara en parlarem, perquè a priori vull passar pel Miquel Missé. Però vaig pensar, mare de Déu, la guerra d'Argèlia, el desert, em porta a mi aquest llibre, així d'entrada no m'interessava cap dels elements. Mare de Déu, el llibre, no me'l puc treure del cap. I ara vull, només vull, és que sóc capaç de tornar-me a apuntar a història per estudiar la història de França, la història d'Argèria, la història de Catalunya, la història dels Països Catalans, la història de tot, de tot, de tot. Per culpa teva. Mare de Déu, quin llibre, que bèstia ets, Joan Lluís Lluís.
Gràcies.
De res, de res. Ara parlarem amb tu. Però abans, senyors i senyors, amb tots vostès, Miquel Missé. Que també ve finet, no? O com?
Sí, sí, anem. Demà a la tarda, de la mateixa manera que va passar fa uns dies, un grup, principalment d'homes, s'ajuntarà a una plaça de la ciutat de Barcelona per cridar principalment Puta Colau. La gent de Desocupa, la gent de Vox i altres succedanis. Que milers de persones s'ajuntin a cridar Puta Colau i ningú es sorprengui de res ja, crec que és només el símptoma d'un procés d'estigmatització d'aquesta figura política que s'ha produït ja a molts nivells i això és el símptoma final.
Et puc dir una cosa? Ahir, la Lucía Ligma, la nostra amiga companya, Eugenia, escrivia al País un article que deia Mad Men i el sexisme a través de les xarxes socials, que també fa una reflexió en aquesta mateixa línia, crec que nosaltres estem molt tranquils en línies generals de la quantitat d'insults, sí, i de vexacions i de maltractament que les dones reben a través de les xarxes socials, etc etc etc. El País ahir, Lucía Ligmaer, també en, sí, aquesta mateixa línia, que per cert, ahir el País, històrica edició, perquè tenien portada una vinyeta de Flavita Banana.
Sí.
Jo me l'he guardat.
Molt maca.
És excepcional.
Molt xula. Que es de la valla.
Sí, sí, que sí, posi, sí, una vinyeta en portada.
Altra... Més gran, eh? Era grossa.
No, no, en portada. Perdona, perdona, Miquel.
Bé,
que...
doncs, sí? Volia començar per aquí, perquè clar, jo dic això, de que hi ha una gent que s'ajunta per dir Puta Colau, i la majoria de gent d'esquerres no comulga amb aquests insults masclistes. Però del que sí que voldria parlar és que jo sí que crec que hi ha una certa toxicitat que ha anat impregnant a moltíssima gent, ens ha anat impregnant una mena de soroll, una mena de ràbia particular contra Ada Colau personalment, que impedeix de fet valorar l'obra del seu govern, el seu projecte de transformació, i és el que avui voldria analitzar en la meva secció. Es tracta de fer l'exercici de pensar quins elements operen en la nostra manera de votar, amb tota la humilitat que puguem, i sobretot entre la gent d'esquerres que vota Barcelona, que no votarà de Colau, o almenys que ara mateix té seriosos dubtes de fer-ho, o no sap què li passa però sent una contradicció en fer-ho. Jo tinc una hipòtesi per començar. Jo crec que Ada Colau ha estat construïda mediàtica, social i políticament com un personatge al que se li han fet moltes atribucions sexistes. Poso alguns exemples només d'això, que funcionen com a antagonista. Ningú es pregunta com és Trias com a pare. Ni si Collboni és suficientment guapo, ni com és Maragall com a marit, ni si la corbata de Trias estava ben combinada ahir al debat de TV3, ni parlem de Collboni dient-li Jaume, ni esperem que el Maragall ens caigui bé en persona. Sobre tots aquests candidats...
Això, tot això que has dit molt bé, però la corbata de Trias, corbata amb el Trias amb les corbates no falla. Amb altres
ahir estava molt bé.
Però...
sobre tots aquests
sempre
candidats...
Si hi ha algú que va ser així la corbata i la camisa, és Xavier Trias.
Cert.
Però el de més ja podem parlar de les corbates.
Doncs volia dir que sobre tots aquests candidats hi ha una certa distància que la gent hi posa. I sí, amb Ada Colau aquesta distància es trenca. I per això la relació de molta gent amb aquesta política ha esdevingut ja una qüestió personal. Aquest soroll sobre la seva figura ens ha intoxicat una mica a tots, a homes i a dones, i sobre això jo voldria plantejar tres arguments per explicar per què crec que passa.
Molt bé. Primer.
El primer, i el més evident, perquè és una dona. En la política institucional opera fortament una lògica sexista perquè es tracta d'un univers masculí i, cuidado, masculí no només vol dir un univers d'homes, sinó principalment de valors culturals associats a lo masculí o a la masculinitat tradicional. La competició, la contenció emocional, la suposada neutralitat, la duresa, l'agressivitat, l'absència de vida personal. Ser dona en política, sí o sí, és ja a partir d'un desavantatge. Per això algunes dones polítiques decideixen compensar-ho, reforçant aquests valors. Però el fet de ser dona és molt obvi i és un tipus de sexisme que la gent progressista identifica molt ràpid. Dir-li puta, peixatera o que no es vesteix bé són estigmes que no quallen entre la gent d'esquerres. Per tant, segon argument, jo crec que aquest estigma s'explica també per les polítiques que ha fet, per la transformació social i urbana que està portant a terme a la ciutat de Barcelona, la reorganització de l'agenda política, parlar de temes que abans no es parlaven, des de respirar oxigen, evitar un desnonament o posar un cangur municipal per nens i nenes. Això moltíssima gent progressista veu racionalment que és positiu, és objectivament millor, és una bona idea, però llavors per què aquesta mania personal? Per què aquesta tendència en alguna gent de reconèixer la millora però negar-li el reconeixement al govern d'Ada Colau? Doncs jo crec que aquesta racionalitat té un perquè, que és el tercer argument. Crec que la transformació que ha proposat aquesta política no és només en les accions, sinó també en la manera de fer política. La manera de relacionar-se amb la ciutadania. Poso exemples. Ada Colau vol cooperar, no competir. Per això exhibeix tota l'estona com a èxit els seus pactes amb el PSC, el seu soci a Barcelona, amb la Generalitat posant-se d'acord amb coses, amb Pedro Sánchez i la llei de vivenda. Collboni, en canvi, només se'n vol distanciar. no està orgullós d'haver pactat res. Ell, en canvi, només vol parlar de seure i pactar.
Ella.
Pactar, sí.
Això és... fa veure ahir el debat una mica,
totalment.
No?
Totalment.
No
debat,
té problemes, ella, escolti, jo amb això tal, tal,
tota l'estona diu, és molt positiu per mi pactar, i a l'altra banda el que diu, bueno, jo he governat amb tu, però jo no soy nada contigo, quan ella diu, pues la regidora de tu partido és la mía. Vull dir
en
que
aquesta línia,
hi ha una inversa,
en aquesta
no?
línia, la senyora Parera, de València, que tampoc, que cadascú... Però el, també hi ha un moment que va dir que havia acceptat, que havia
instapactar,
sí. I a més, amb els pressupostos, per exemple, diguéssim,
sí, sí,
jo els he firmat perquè l'acusava aquest Cirera,
sí,
de que, escolta, vostè ha firmat els pressupostos, i la Parera va dir, bueno, aquest tipus de fer política està bé. Després la Parera té coses
que a mi
no. Jo crec
que aquesta cosa de posar en valor pactar i proposar que la teva proposta és pactar amb l'altre que no està d'acord amb tu amb tot, mm-hmm, és anar completament contracorrent del que coneixem tradicionalment com a política. Cedir, compartir, cooperar va en contra totalment de la lògica més masculina d'una campanya electoral. Mm-hmm. Ada Colau, d'altra banda, vol parlar des d'una posició honesta. Això què vol dir? Doncs rebutjar fer servir notícies falses, rebutjar fer servir dades falses i, sobretot, reconèixer que hi ha coses que no han anat bé i que s'han de millorar.
Això també sorprèn moltíssim, d'Ada Colau.
Reconèixer les debilitats, a dir, és veritat, vull dir que aquí hi vam tenir un problema, sí. I això va totalment en contra de la lògica masculina de la política, reconèixer una debilitat, una cosa que sí, s'ha de millorar, aquí bueno, hem de fer-ho millor. Ada Colau, per tercer element, no posa distància emocional en la seva relació amb la ciutadania. Mostra les seves emocions, com per exemple la preocupació, la tristesa, la felicitat. Això és anar en contra total d'una lògica masculina que seria posar completament distància emocional. Per exemple, ella parla dels fills, parla del col·le, parla del cansament. Això està completament fora de lloc. I aquesta actitud que la política penalitza i que molts mitjans ridiculitzen és per mi la seva enorme fortalesa, però també és el lloc per on l'estigma s'ha alimentat més i jo crec principalment entre gent d'esquerres. L'exercici acaba així. Anem a fer-ho al revés. Si Ada Colau fos un home, si Ada Colau fos un home que arriba a les seves terceres eleccions amb possibilitats de tornar a guanyar, fet absolutament èpic i excepcional, moltíssima gent diria que és un geni, que és un polític visionari, que és un polític valent que ha portat a Barcelona a fer una revolució urbana i social i històrica, indiscutiblement. Però, en canvi, opera l'estigma de manera forta i per això els seus contrincants no li parlen des d'aquest respecte. No li parlen com si fos un polític que ha liderat una transformació brutal, sinó que ho fan amb condescendència, amb paternalisme... Quant de tot això està present en el nostre vot? Quant de tot aquest soroll anticolau que porta uns anys construint-se ens ha anat impregnant a tots? Quant d'aquest soroll aconsegueix que l'arbre no ens deixi veure el bosc? No votar-la des d'una posició infantil de qui espera d'aquesta persona en concret que li caigui bé. Aquest enfado que no té una altra cosa a veure amb que, bueno, no estàs precisament molt enfadat perquè voldries que li hagués sortit tot millor i més ràpid? Que t'enfadis amb ella per moments no indica que confies de fet en el seu compromís? No votar-la per castigar-la no és una mica castigar-te tu, perquè no és la votes perquè l'altre és millor, sinó perquè és un vot de càstig. Càstig a què i a qui? Mm. Aquest m'enfado i no respiro pot acabar realment amb que no puguem respirar literalment. I amb això acabo.
I
després
això, en psiquiatria, això, quan vas a teràpia, passa molt, eh? Que et diuen a les psiquiatres, ui, cuidao amb segons què fas, que no sigui que comencis castigant-te tu mateix.
Per començar.
Que fem coses, que ens fotem uns lius, que la primera castigada és una mateixa. Això és som la monda, la gent.
Tota aquesta reflexió, sí, i amb això tanco, la feia després de tants dies de venir aquí a la ràdio a divagar sobre qüestions de gènere, sexualitat, el seu impacte en el nostre imaginari. I avui volia parlar sobre com tota aquesta cosa que sembla que sobrevola, aquesta cultura sexista, impacta també en decisions que prenem, a vegades complexes, no? Perquè hi ha molts elements que operen. És obvi que jo faig aquesta secció perquè jo votaré a Ada Colau.
Ah, menys mal, perquè d'aquesta perorata...
I faig aquesta reflexió, sí, perquè penso que tota la gent d'esquerres hauria de fer-ho. Evidentment, la gent farà el que faci, però jo crec que està bé detenir-nos un instant a reflexionar sobre quantes coses estan pesant en aquesta decisió. I crec que voldria dir que justament estem premiant, quan votem aquí, una altra agenda, però sobretot una altra manera de fer política, que té alguna cosa a veure amb tots els discursos feministes dels quals no omplim la boca. Voldria dir que comencem a entendre que tot això que s'estigmatitza amb Ada Colau és, de fet, el millor de la seva proposta.
Una altra cosa que també passa amb Ada Colau i amb altres polítiques és que tu dius Ada Colau, no sé què, i s'inicia una batalla campal a Twitter...
Que dona raó a aquesta secció.
Que dona raó a aquesta secció.
Que ja no estem valorant una obra de govern.
Bufa, però està límit insospitats, o sigui... I que només ha començat, però, vamos, un dia també va passar per aquí, també per una Twitter, no veig...
Doncs és això el que hauríem de pensar.
És una cosa que és increïble, no?
Sí.
Bueno,
doncs de totes maneres, els atacs a les dones a les xarxes socials estan a l'ordre del dia, en el 90% de les dones, vinguin d'on vinguin.
Ahir, la Lucía Ligmae, al País, hi ha un article respecte a això, als atacs a les xarxes socials en dones que tenen una posició política o pública, ja siguin artistes, pots ser un artista, pots ser una actriu, pots ser una política, pots ser jo què sé què.
Que tinguin veu, no?
Que tinguin veu que i ocupin un espai sentir. Públic. Això és el que està molt bo. I a més, remet també a un article de la revista Pícar.
Pícara.
Que amb dades, etc, doncs recolza el que dius tu, és una vergonya. Literal. Un aplaudiment per Miquel Missa.
I escolti, votin el que vulguin, eh?
Ens faltaria.
Aquí té la discussió fega amb la soga que vol. Senyores i senyors, amb tots vostès, Joan Lluís Lluís.
Ai, com celebro no votar a Barcelona. Va.
Jo també, Joan Lluís.
Tu on votes? Tu votes a Perpinyà?
En un petit poblet del Rosselló, sí. I com que no hi ha eleccions municipals ara mateix...
Doncs estàs relaxat. Sí. Jo els diaris estan tan avorrits aquests dies perquè jo no puc més, eh?
La tele, de notícies, tot plegat.
Però s'acaba ja. S'acaba ja.
S'ha de votar, perquè, sí. Escolti, la democràcia no és que no sé quantos tal. Joan Lluís, has editat... no has editat tu, sinó... Has escrit Els ulls de sorra, que és una novel·la que ha editat Club Editor, que està editant les teves novel·les, les que escriguis en un futur, les que has escrit en un present proper, i està reeditant les teves, la teva obra.
Sí, també obra. Les post-mortem reeditaran, suposo.
Exacte. Home, esperem que sí. Tu esforça't per no morir-te, diguéssim. Allà. També jo sempre ho dic als convidats, si et vols morir aquí, això seria un moment radiofònic boníssim, perquè saps que tot per l'audiència, eh?
Bueno, i tant.
Llavors, els ulls de sorra és un llibre que tu vas escriure fa 30 anys?
El vaig publicar fa 30 anys, sí.
Mare de Déu.
Fa 30 anys tenia 30 anys.
Fa 30 anys que tenia 30 anys. I el... pues és increïble, perquè, esclar, segueix... ja fa 30 anys que eres un bon escriptor, això t'ho diu la gent, no? Que de sobte et llegeix això, perquè, clar, jo fa 30 anys era un cretí integral, i en canvi tu fa 30 anys estava escrivint això. Això és una cosa que és increïble.
Bé, les coses de la vida, fem el que podem cada moment i veiem, l'he revisat ara, la novel·la no ha sortit així, tal qual, no l'hem tret del congelador i prou.
Anem a parlar d'això, tu quan et llegeixes aquest text que fa 30 anys, què vas pensar de tu mateix de la novel·la, de l'artefacte?
Aviam, és que no l'havia tornat a llegir mai, això és una cosa que evito tant com és possible perquè sempre veig els problemes i els defectes del que he fet. I vaig trobar que aquell noi, que es deia com jo, però que no era ben bé jo, era una altra persona, havia estat prou valent, perquè no és una novel·la fàcil de fer entendre al lector a priori. Uh-huh. I pel tema, pel que passa, i vaig pensar que per començar, potser no era la millor idea possible per entrar bé, de manera còmoda, suau, i mira, això està bé, trobo.
Era la teva primera novel·la publicada, una de les primeres?
Era la novel·la primera.
La primera, primera.
Primera novel·la escrita, publicada, tot.
I prou satisfet, no? 30 anys després?
Sí, no l'hauria tornat
clar,
a publicar.
Clar. Bueno, però a vegades, mira,
sí, no,
pagant una milionada i dius, bueno, miri...
No, perquè en tinc algun altre que no tornaré a publicar mai.
Anem a explicar una mica, perquè aquesta novel·la és... la novel·la aquesta... es llegeix molt fàcil, perquè tu escrius molt bé i molt fàcil i nosaltres no ho fas, totes les paraules van rodant i les entens totes, perfecte. Però clar, et quedes amb l'ai al cor i després et quedes amb l'ai al cor. Anem a explicar una mica de què va la novel·la i quin és el context en el que tu l'escrius i d'on et ve la idea per escriure-la.
Aviam, el context és la guerra d'Algèria, que és una guerra que a Catalunya es coneix molt poc.
Molt poc.
Però que va fer alguns estralls a Algèria i també a França, perquè els francesos van matar i van ser matats també, hi va haver molts morts, que comença el 54, més o menys, i va agafant embranzida i s'acaba el 62.
Déu-n'hi-do, eh?
I després ja... s'acaba oficialment, però en tot cas hi ha molts episodis diversament bel·licosos, violents i tràgics, abans i després encara, eh? I França fa una guerra que no es diu guerra, es diu... els diaris parlaven dels esdeveniments d'Algèria, aquesta cosa pútica, una mica com Putin avui.
Sí, sí.
Això... però acaben perdent més políticament que militarment, diria. Però la novel·la parla d'un grup d'algerians, àrabs, un grup d'àrabs amb un cabilenc, un berber, un amazic, com diríem avui, perduts una mica per la muntanya i que topen amb un grup de soldats francesos.
Ells treuen una missió amb una mula que és traslladar unes armes o recolectar unes armes i traslladar-les a través del desert, diguéssim, perquè tot el paisatge és... àrid, és un passatge difícil, i els intercepta un esquadró, no sé, de francès, no? Aquest esquadró està dirigit per un sergent que es diu Philippe Renoir.
Renoir. Com el pintor.
Mm-hmm. I arriba un moment que el narrador, que és l'únic supervivent d'aquests soldats argelins i del cabilenc, que també cau, que els assassinen, clar que això a la guerra l'assassinen, allà un moment que diu a la novel·la el protagonista, el narrador, que li explica un periodista, tot plegat, diu, no faltava gaire perquè ens fos del tot igual el que... És que ara no m'entenc la lletra, tu pots creure? Pàgina 69, espera't un moment. Ho volia
sí,
fer.
Perquè jo no me la sé de memòria, la novel·la, per tant no et puc ajudar aquí.
És que entra, que no tinc les ulleres. Ara, no faltava gaire perquè ens fos del tot igual els cops que podíem rebre, fins a aquest punt arribant.
Sí, perquè diguem que és una topada brutal, però llarga, no és només una batalla el que passa. Uns són presoners dels altres i els que manen passen una estona. No és ben bé una tortura en el sentit clàssic del terme, però sí que és un maltractament terminal complicat.
Sistemàtic i sostingut, diguéssim. Aquesta macabra road movie, no?
Sí.
Els soldats que no són Philippe Renoir, és a dir, els que estan per sota de Philippe Renoir, es miren aquesta tortura sostinguda impassiblement, que això també...
Això és bastant conegut.
És bastant conegut i és bastant habitual.
Sí, fem el que podem. Els soldats estan en pla de supervivència, també. Són una guerra que no els interessa gaire, o gens, i els hi fan fer coses que pensaven no haver de fer mai, però les fan. És a dir, els soldats francesos a Algèria van fer els que els nazis van fer a França 20 anys abans. Mm. Ells ho van reproduir, i alguns eren antics resistents que havien lluitat contra els nazis i que després es van trobar a torturar algerians. És una cosa... molt interessant en el segle XX en la història psicològica dels pobles, com una víctima pot esdevenir butxí.
La guerra d'Algèria per què es produeix?
Es produeix per moviments independentistes algerians després de 125-130 anys d'ocupació francesa, en què hi ha una mena d'apartheid, de fet. No és legal, però en realitat és això. Els àrabs durant dècades no tenen dret de vot. Són sots ciutadans, en canvi sí que quan hi ha una guerra els aporten al front, això és cap problema, i per tant hi ha una falta de distribució de l'espai econòmic, diguem, i de l'espai de la ciutadania flagrant, i per tant a partir del final de la Segona Guerra Mundial comencen a créixer moviments independentistes reprimits de manera molt violenta, però que van agafant embranzida i arrelament el territori.
Per què hi col·loques aquest? Hi ha set dels personatges àrabs i hi ha un personatge que és el més jove de tots,
sí,
que és cabilenc. Per què és cabilenc? De Cabília. Això està al
nord d'Algèria. Sí. Bé, primer perquè hi eren i que hi són, i que a vegades tendim a oblidar i a pensar que Algèria és àrab o que tota l'Àfrica del nord és àrab i prou. Mm. I no, hi ha una part que no ho és, que no parlen àrab, i són importants perquè jo suposo que com a catalans ens hi podem identificar, i recíprocament, no? Els amazics tenen una facilitat d'apropiació del discurs independentista català més fàcil que el món àrab en general, perquè hem viscut o vivim algunes situacions amb uns certs paral·lels, i també perquè volia una figura que destaqués una mica a l'interior del grup, que és una mica homogeni de soldats sapats. Vull dir que són gent, eren gent, els algerians independentistes no eren àngels, gens ni mica, també van fer atrocitats. I tenia ganes d'introduir una figura d'algú que és una mica ingenu, una mica més verge de tot això, i que li agrada explicar històries. La novel·la comença amb una història, amb una rondalla.
Que és molt com de les mil i una, fins i tot, sembla primer conte.
Sí, que és una rondalla real, no l'he inventat això. Vull dir, l'he arreglat una mica, però...
I hi ha un moment en què el llibre, a la pàgina 105, diu, tu dic, les guerres, aquest narrador, que és l'únic supervivent, ja vell, diu, les guerres es fan amb batalles grans que tothom recorda i amb morts petites que no serveixen de res. I hi ha morts que pesen i morts que són com una ploma. I nosaltres érem això, morts fets d'aire, sense consistència.
És curiós perquè la primera entrevista que he tingut a la meva vida com a escriptor, el periodista em va fer una pregunta sobre aquesta mateixa frase.
Carai.
I això fa 30 anys.
Fixa tu, 30 anys després estem al mateix lloc.
Veus? Sí, crec que sí, les guerres són un enorme disbarat i algú guanya, però a l'interior de la victòria o de la desfeta hi ha una enorme quantitat de drames personals que ningú recorda, absolutament ningú, perquè els protagonistes desapareixen literalment.
Aquest narrador fins i tot hi arriba un moment que diu: jo m'hagués pogut quedar, ara penso, amb la perspectiva i amb l'experiència que tinc després d'haver-hi pensat, que m'hagués pogut quedar perfectíssimament a casa, l'Argerià, haguéssim guanyat la guerra, perquè l'Argerià va guanyar aquesta guerra, oi? I l'haguéssim guanyat igual, i no hagués passat res.
És clar, i això és un problema de consciència de qualsevol soldat, crec, diria.
Després hi ha la qüestió aquesta, que hi ha un periodista, hi ha un personatge d'un periodista que apareix al final de la novel·la, i m'agradaria que expliquessis, perquè clar, l'imperi francès queda retratat, queda com un drap brut, o sigui,
sí.
És que els odies una mica, a mi m'encanta França, però és que dius, mare de Déu senyor, explica'm una mica això, aquesta relació que tens tu amb França i aquest polític que sí. És un torturador, però que després acaba sent un polític que l'han de votar democràticament en unes eleccions.
Sí.
Aquesta corrupció del poder...
Quantes hores tenim ara mateix?
Bueno, doncs tenim...
És Déu-n'hi-do, eh?
Sí, m'he passat, no?
Sí.
Bueno,
va, ho provaré.
Prova, exacte.
Molt breument, eh? La meva relació amb França és molt llunyana, jo soc ciutadà francès, he estat a la escola francesa, però un dia em vaig anar adonant de mica en mica que França m'havia explicat mentides sobre el que jo era. És a dir, la part catalana, a l'escola, a la societat, a la televisió, tot arreu era absolutament negada, una cosa que no existeix.
I encara al dia d'avui, no?
Perquè... I encara al dia d'avui bastant. Ja. Una mica menys, però bastant. I jo vaig renegar de França, sóc un renegat des d'aquest punt de vista. No, jo no em considero francès, tot i que tinc els papers i voto i pago impostos i totes aquestes coses, però ho he deixat enrere. En part també per coses com aquestes, que els grans estats són grans criminals gairebé tots i que hi ha un moment que hi ha coses insuportables. I sí que Algèria a França ha tingut una enorme importància i encara la té avui de retop, perquè l'extrema dreta francesa actual, el Front Nacional, neix d'antics soldats de la Guerra Francesa i de gent francesa que vivia a Algèria, que va haver d'immigrar perquè els van fer fora, si no marxaven els mataven, els algerians n'haurien matat molts, i en van matar molts, i van haver de fugir, però això és com l'inici, el nucli, la llavor de l'extrema dreta a partir dels anys 80. I el personatge de polític del qual parlo aquí és un personatge que va existir, no li he canviat el nom, però va existir, va haver a Perpinyà als anys 80 un senyor que era diputat i que a la guerra d'Algèria havia estat torturador, només que després va ser jutjat, condemnat i amnistiat, i l'amnistia implicava que no es podia recordar que havia estat condemnat. I per tant era com una virginitat afegida. Però va existir, és un senyor que havia escrit llibres, novel·les, tenia un cert pròsit cultural, vull dir que és encara pitjor, diria, perquè algú culte capaç de torturar és encara més imperdonable, diria jo.
Déu-n'hi-do. I per tant hi ha paral·lelismes, no?, amb la situació actual, per exemple, a Espanya o a França. És a dir, aquest llibre,
sí.
Jo quan l'he llegit hi ha implicacions, hi ha coses que encara trobo qui són, hi ha una cosa que encara hi és, que aquest llibre encara explica, un llibre fa 30 anys, o sigui, fa 30 anys, o sigui, que estem en les mateixes una mica.
No crec que la humanitat evolucioni prou de pressa perquè els llibres que parlen de guerra quedin caducs així, caduquin al cap de 30 anys. Jo el que he volgut fer és una història molt humil d'unes persones que són éssers humans en una situació donada i en què en realitat gairebé tots són víctimes, excepte aquest senyor Renoir, el tinent, que sí que és culpable, però fins i tot els seus soldats en el fons són víctimes d'un sistema, els obliguen a fer coses i diuen, això se sap, la banalitat del mal és obeir les ordres, això Anna Arendt ho va explicar molt bé.
Arendt, sí. Estem preparant un especial Anna Arendt, fixa't.
Oh, molt bé.
Sí, amb fina virulesa, a més.
Oh.
Mare de Déu senyor. Ui, jo els tinc per corbata, perquè clar, haurem de fer un màster per... Fina Virulés, quina il·lusió. Bueno, escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies, Joan Lluís. Lluís, el llibre és un llibre que a més m'he llegit molt ràpid perquè té, què, no arriba a les 200 pàgines, que això també et vaig a dir una cosa, tal i com estem, que som totes tiktokeres i som instagramers, ens va molt bé els llibres curtets, perquè som cada vegada, tenim cada vegada més dèficit d'atenció. Però és igual, perquè tu hi recordo que el Jumil a l'Estrada dels Bàrbars, que és un llibre extraordinari, que segueix funcionant, no?, perquè...
Sí, sí, encara el presento.
El presenta perquè aquest llibre, si no us l'heu llegit, de veritat, Esther, tu te l'has llegit?
No, no me l'he llegit. Llegit. Només és premiat, oi? És un llibre premiat.
Sí, per la primera... sí, 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 perquè a vegades premien llibres i jo dic, aquest llibre perquè l'han premiat, si era una merda. Però sobre aquest coincideix el premi, la crítica i el público soberano aquí present, doncs que ens ha xiflat. Estem alineats per jugar a la... molts
que
anys.
Veiem,
sí, sí,
que
sí. Bueno, perquè volem que te vagis content. Joan Lluís Lluís, Els ulls de sorra, no és un llibre fàcil, però és un llibre que jo diria que s'ha de llegir. A Club Editor, i a més el llegeix molt ràpid. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Tens molt de lío, et mereixen molt amb la promoció aquests dies. Tu
comença avui, comença avui. Però anirà bé, anirà bé.
El dia 31 passava alguna cosa, no? El 31
sí,
de juny...
el presento a la Ciutat Invisible, saps?
Perfecte. A quina hora, tu saps?
A les 7 del vespre, i explicaré una rondalla, i explicaré coses que no he explicat aquí.
Perfecte.
Sobre els inicis de la novel·la.
Ara, ara, i escolta, i qui te'l presenta? Estaràs tu sol?
Jo sol, tu sol, sí, amb la Maria Boigues de còmplice, però el presento.
Fantàstic. Dóna-li records, que no passi una setmana que no parlem d'alguna cosa del Club Editor. Un aplaudiment per Joan Lluís Lluís, Els ulls de sorra, Club Editor.
Vostè primer, amb Marc Giró. Per a les rentadores connectades Haier, totes les teves peces de roba són extraordinàries. Aconsegueixen uns resultats professionals de rentat amb les seves funcions d'intel·ligència artificial i t'ajuden a estalviar energia. I ara et regalem fins a 100 euros per la compra de la teva nova rentadora Haier. Consulta condicions a haiereuro.com. Haier, connecta't a un món extraordinari.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900 26 40 02 o entra a riagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Alice, Els Amics de les Arts, Mariona Escoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC+1
i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Bravo, escolta, mira, mira una Marc. Cosa, m'ha passat una cosa que m'he trobat.
Sí?
Un diamant, un diamant meu. A casa.
Oblidat en algun racó que no recordaves que tenies. Doncs mira, amb Circa en pots treure profit perquè són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants i compraran les peces que ja no utilitzeu.
I hauré d'empenyar.
Clar, a més us fan el pagament de forma immediata. Demaneu cita a circajewels.com o al 93 215-76-78.
Escolta, senyores i senyors, amb tots vostès, Sílvia Roser.
Parlant de joies, eh?
Parlant de joies, i que ella es va trobant com diamants pel carrer.
Bueno, a veure, escolta, Sílvia, tu avui ens vas parlar de... Què? La reina Carlota, què és això?
Sí. Vinc perquè tinc... Vinc amb un ple culpable, que molt és bé. La reina Carlota, els Bridgerton i tal. Ple culpable perquè, bueno, he de confesso aquí ara, sí? Que m'he tregat tota la saga, la primera, la segona, la tercera, i estava
això
ja allà...
Això no ho volies dir!
Per tant, és aquesta història del ple culpable.
Perquè, a més, tu suposo que els Bridgerton tu has mirat... Ah, perquè sóc historiadora de la moda i m'interessa molt com
els vestits
en aquesta sèrie. I llavors ho he de... I tu que t'agrada el marro que hi ha en aquella sèrie.
Mira, jo ahir la vaig començar a veure, perquè abans d'ahir vaig dir...
La Carlota?
No, la Bridgerton, la primera.
Jo a la meva mare no l'estic trucant, les germanes, perquè només estan mirant això. Tu truques...
I m'he enganxat.
Bueno, és que és un fenomen total. La mandanga és, per què és un plaer culpable? Doncs perquè hi ha coses, quan tu sents culpabilitat de veure alguna cosa, és perquè hi ha cables sueltos. I aquí hi ha molts cables sueltos.
I aquí estàs tu per...
Exacte. La història és que la sèrie és el que es diu una mica el gènere de tassetes, que a mi fa molta ràbia aquesta terminologia, perquè és aquell tipus de novel·les, de pel·lícules, de sèries que van de costumisme femení. Per això se'ls diu de tassetes, rotllo Jane Austen i les mandangues aquestes. Vale? Res en contra del gènere de tassetes, només faltaria que no poguéssim explicar la història de les dones del seu costumisme. Per tant, cap problema. A més, el gènere de tassetes l'uneix en què és una novel·la eròtica. Perdona que et digui.
Aquesta?
Sí. Perquè jo ho sento. Jo no sé les teves germanes i la teva mare, jo no sé una mena de columna que és de gats per rascar. M'entens o no? És que...
Que idea,
com estem, home, jo m'he comprat ja una columna de gats i vaig rascar.
Per això enganxa.
Total.
Per això enganxa. Per aquestes escenes.
Perquè retrasa el moment sexual fins a l'image que dius, bueno, per favor, ja.
Això és Kama Sutra. Jo tenia una amiga que tenia un nòvio que li va dir, és que jo hago Kama Sutra. T'ho has explicat, això, o no?
No.
Mira, i llavors va dir, sí? Va dir l'altre? Diu, sí. Pues mira, el Kama Sutra consiste, tu te vas a poner en una punta de l'habitació i jo en l'altra. Estan en pilotes. I esperar. Ella, clar, es va posar, estava fregida.
Això no és el Kama Sutra.
Jo em clapo, eh?
Bueno, doncs ens deia que era Kama Sutra.
No, clar, t'estàs confonent amb el sexe tàntric.
No, tantra.
No té res
a veure.
El Kama Sutra són les postures.
El tantra.
I ella estava empalmat, i aquella noia esperança, allà a la cantonada. I una puta, o sigui, jo et dic, però bueno, dic, jo no sé, i allà esperant el Kama Sutra.
Jo em clapo, amb això, t'hi amiga, jo em clapo. Però aquí no.
Nosaltres som més de Flanda, sí.
Bueno, que ja tens fotut els mobles de casa rascats, aleshores ve, patapam, no? I et fan, dilaten el moment fins a...
Dilaten
molt.
Vale? És que la dilatació és molt important per tot, eh?
Sí, que t'ho diré a tu. Aleshores, la història
és...
Cuidado.
Ja, sí. En aquesta l'hem d'enviar xocotxurros, també.
Ja vol dilatar. Bueno, total. La història és que és una sèrie...
També t'he de dir que fa que no dilato.
Un dia... Un dia espero que ho resolgueu, això vostre. Vale?
Fa que no dilato.
Algun dia sucaré pel bolí, tu i jo. La història és que és una sèrie feta de contraris, que aparentment no hi ha cap problema. Ja m'està colant l'Ernest, treu-me la música.
Deixa l'Ernest, concentra.
Són elements de contraris.
Joder, que passada.
En principi no hi hauria cap problema que siguin elements contraris. El problema és que uneixen coses, Ernest, uneixen coses que realment ens porten a conflicte. Per exemple, i aquí silenci absolut perquè anem en sèrio. És la història del feminisme, val? És una sèrie que no passa...
Joder, tia, quin va això? N'estàvem parlant de dilatació i ara ens surts amb la història del feminisme.
Ja dilatarem més tard. Vale. La història és, no passa la prova del cotó del feminisme.
Ah, mira.
Dit això, és un problema? Bueno, no ho sé, ja estem acostumats que les coses no passin al cotó del feminisme. El problema real és quan de cop jo pregunto a la gent i em diuen, no, és que és una sèrie amb perspectiva feminista.
Ah, mira.
No, és que és una sèrie escrita
no
i feta per dones. I dic, perdona, o ens estem explicant molt malament o no ens estem enterant de la història. Perquè per un cantó sí que posa la història de dones que s'empoderen, en certa manera, perquè volen retrasen el tema del casament, però bueno, davant d'això, o sigui, et fan un d'on està la pelotita i et colen el masclisme. Més que espòs, l'amor romàntic, les dones valorades per la seva bellesa, un mercat de dones que de cop s'exhibeixen perquè les han de col·locar en matrimonis, i malgrat ser matrimonis concertats, malgrat ser matrimonis concertats, totes acaben enamorades.
I casant-se per amor, cosa que a l'època no passava.
Com, perdona?
S'acaben casant per amor.
Et concerten el matrimoni i acabes enamorada...
Netflix o antropologia? Que clar, a veure, no t'estan tant centrar,
clar, clar.
Eh?
És, per tant, no romantització de relacions no. tòxiques. Ja ha quedat, tio, perdona, que l'aguanti un altre.
Sí, sí, sí.
O no? Sí, en sèrio,
hi ha molt amor romàntic, molt amor romàntic.
Però relacions tòxiques.
I relacions tòxiques, les dones depenen del marit, mare o del Déu. Pare,
exacte.
O del germà.
Per canviar la seva vida, tot això.
Exacte.
Per tant, em sembla molt trampós, això. Perquè, mira, si ha de ser masclista, que sigui masclista. Però això de on està la pelotita? Primer et colo l'empoderament.
Perquè entremig van deixant anar en frases com feministes, però en realitat...
És molt, molt masclista. Segon punt, el tema del racisme. I en aquest cas, jo llenço
aquí,
el guà...
El tema del racisme, jo crec que aquí hi ha crítiques i alabances, diguéssim, a parts iguals, perquè sí. Hi ha dues maneres de mirar-ho.
Per tant, llenço el guà a la Desiree, perquè crec que ella m'agradaria molt sentir-la què opina sobre això. La història és que és una època super eurocèntrica, com serien el segle XVIII, època colonial que t'hi
Londres,
però de cop t'apareixen gent racialitzada per allà com si res passés.
Això que són de...
aristòcrates.
Ah, clar, clar, bueno, la mateixa reina en aquest cas és afrodescendent, no?
I per això tant, passa a Londres on passa?
Londres. Això passa a Londres.
Dic, perquè aristòcrates a l'Àfrica en aquella època n'hi havia.
Sí, rei, però clar, és Londres amb l'aristocràcia londinenca.
Per tant, hi ha certs
sí, ja
elements interessants, però em semblen molt, molt, molt ambivalents.
Hi ha una reina.
No? Hi ha la reivindicació de l'afro, per exemple, que és un element com molt reivindicat per les lluites antiracistes, però per l'altre cantó crec que hi ha una frivolització de la lluita en aquest cas, en aquesta direcció. No? Com, per exemple, de cop tot el problema de racisme es resol amb si et conviden a un ball o no. Que dius, a veure, per favor, o sigui, no, la cosa és molt més complexa. Per tant, crec que aquí jo m'inclino cap al punt que no. Per tant, matins punt sí, matins punt no, a veure què pensa la gent, però jo m'inclino cap al
no. S'hauria de fer, no s'hauria d'agafar actors racialitzats per protagonitzar aquesta sèrie, vols dir?
Jo crec que no és el problema
que
i la reivindicació és que hi hagi gent racialitzada que entri, que no siguin només esclaus i tal, sinó que s'expliqui històries de gent racialitzada en un altre registre.
El que passa que jo estic amb això,
crec que estan falsejant la història.
La història està falsejada, mira la llei de memòria històrica, no l'estem passant totes per la del Tirol d'aquí a Espanya, per exemple. Però el que et vull dir, que jo tinc la sensació, que no sé si ja li preguntarem amb ella, que jo crec que nosaltres, si tu és una actriu o un actor racialitzat, estàs en perfecte perfectament preparat actualment per fer una Bernarda Alba. I punto. Perquè jo agafes Bernarda Alba, llegeixes i tu no veus que allà sigui ni blanca ni negra ni, o sigui, vull dir-te que no hi ha l'acotació.
Això em sembla estupendo.
Llavors, clar, arriba un moment que a persones racialitzades només podran fer d'esclava. Pues fins aquí, penso, rotllo patatero, de què diuran aquestes lectures?
Jo crec que l'objectiu de la producció aquesta és això.
No, és que absolutament la Sireneta Negra. La història és que si tu fas moments històrics i tu falseges per aquí, és possible que estiguis minimitzant o que estiguis frivolitzant certes lluites. Hi ha molts personatges racialitzats a la història que es poden explicar la seva història.
Jo crec que una cosa és una sèrie històrica i una altra és una història d'època. Crec que aquí l'excusa és l'època per posar aquests vestits i tot, i llavors juguen amb trencar els codis precisament per fer ficció amb gent
quins codis estan trencant i quines repercussions té, perquè que la gent, un moment, que la gent confongui realment tot això amb una història feminista...
Però si la gent ho confonem tot d'entrada ja, si tu entres a Netflix a veure una sèrie del Bridgerton, tu ja vens confosa de casa. És que per... Vull dir-te, que un ha de saber, saps?
Un ha de saber, però la gent no sap, què vols que et digui?
Aquest és un altre debat.
Per saber història,
aquest és un altre debat. El que tu dius, no? Que veus una cosa sense saber...
Si tu vols saber...
A veure, el primer que podem falsejar que vulguem no vol dir que ens puguem petjar ni als principis ni als finals per l'Arc de Triunfo.
També mesclen èpoques d'indumentàries.
Bueno, això, clar, no sé si tens d'explicar-ho, però la gent... Bueno, doncs jo m'ho
recordo. Igual que mesclen, rotllo, que aquí apareix una senyora que està realitzada, que és la reina de no sé quant.
Exacte, la gent no ha observat que la reina vesteix diferent de la resta?
Sí.
I estan ajuntant dos moments històrics pel que fa a indumentària que no van estar junts. Ella porta el vestit de la francesa, que el vestit de la francesa és meravellós, aquest que té com aquesta esquena volant i tal, igual, i aquest representa el luxe absolutament deformat i grotesc de les burguesies absolutistes. Però, en canvi, els altres, els Bridgerton, van vestits en moda imperi, que és molt més senzilla. I realment és molt interessant perquè són dos modes de moments diferents, consecutius, però de moments diferents...
Aquests fan pastitxe. Jo crec que aquesta sèrie fa pastitxe.
Sí.
I el que volen és que estiguis allà veient un culebrón.
Vale, però aquí estem nosaltres per posar llum a la fusta.
Aquesta sèrie no me l'agrada, perquè a mi no me la trago, però ni en broma.
La història és que la indumentària de la reina...
Si arribes i te la mires...
Enganxa.
I dilates una miqueteta...
Enganxa,
i vas i et grates, però tot això que t'endús... És que jo crec que una cosa és anar a fer un màster sobre esclavisme i l'imperi colonial i l'altre veure una merda de la sèrie a Netflix, que és tot una merda.
Estàs fent una reflexió crítica sobre els valors que es poden prometre.
Mira, no, però...
M'he d'aprofitat. Tornem a aprofitat immediatament amb aquest pollastre, que tinc un pollastre aquí muntat de molt de cuidat.
Vostè primer, amb Marc Giró.
RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Miqui Esparver i Maria Rodríguez protagonitzen L'illa deserta, a la Villarroel. Una comèdia escrita i dirigida per Marc Artigau en què una trobada fortuïta dins d'un ascensor canviarà la vida de dos desconeguts. Quines casualitats mouen la nostra rutina? L'amor sempre és fruit del destí? L'illa deserta, a partir del 2 de juny a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les quatre exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Granollers som al polígon Congost, carrer Palautordera 30, a prop de l'APC. Fontgas.
Un euro! Un euro!
A Blue Space tenim tot l'espai que necessites i les millors promocions. Lloga ara el teu traster i paga només un euro al primer mes. Consulta les condicions de la promoció a bluespace.es o truca gratis al 900-250-900. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
La Sagrada Família no porta ni 7 forns Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duran moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i la botiga Miele a Via Augusta 24.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
A veure, per favor, ens n'hem d'anar, però abans, senyora, vostè, com et dius?
Conxita.
Conxita, el micro a la boca.
Així?
Vale. Va. Escolta, Conxita, tu també ets de los Bridgestone i, sí, què, sí, vols, què pots aportar en aquest debat?
Bé, la veritat és que trobo que no té ni solta ni volta.
La ara sèrie, que, però te l'has tragada tota.
Me l'he tragada tota perquè fa de bon veure. Ah, és allò que vas, clar, de seus i vas veient, no, però no té cap sentit gratat, de res.
T'has gratat després?
Sí, sí, ens gratem totes. La veritat, sí, la bona era la primera. La,
ah, ui. La, quan sortia el Duque,
sí,
no?
Clar, aquell sí que valia la pena. Aquests d'ara, a més, a veure tota la història del rei aquell i que el psiquiatre,
vaja,
i tot això...
Tu l'has disfrutada, la sèrie.
Mm?
Tu l'has disfrutada.
Sí, sí, sí. Sí,
punt,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Home, el rei és empotrador, eh?
Anda, mira l'altre.
Bueno, una mica nyiclis, però vaja.
No, home, no, fa el fet, fa el fet.
Bueno, doncs parlant amb empotradors, parlant d'empotradors, deixem un cop més aquest programa en mans de a RAC 1 migdia. No, sí?
Sí, sí.
Que és genial. Visca. Bueno, i el Xavi Recamora, que és bastant empotrador.
Tu creus? Sí?
Sí?
Sí? Ara li preguntem.
A Bonpreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.com. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bonpreu i Esclat.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Fira de la Gamba a Palamós.
El dissabte 10 de juny, degustacions de gamba de Palamós a la planxa i plats elaborats amb gamba palamosina. Mostra de productes gastronòmics, visites guiades a la llotja i a les barques, show cookings i molt més.
T'esperem el dissabte 10 de juny al port de Palamós.
Apunta't a la Festa de la Gamba.
Amb molt de gust.
Sense IVA, sense IVA, sense IVA. Sí, sí, ja són aquí els dies sense IVA de Conforama. Tens fins al 31 de maig per renovar casa teva sense IVA. A botigues i a conforama.es.
Ets emprenedor i vols muntar la teva pròpia empresa, però les gestions burocràtiques et superen? Ara amb Legalitas crear la teva empresa no havia estat mai tan fàcil. El teu propi gestor personal prepararà per tu tots els papers i els presentarà als organismes oficials perquè tu puguis començar el teu negoci com més aviat millor. Informa-te'n al 900-106-08. Legalitas Negocis, que res no t'aturi.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu servei.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més 1.